21 anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 90 d'Emblemàtics, el programa que vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de Can Nostra. Establiments que tracten la clientela amb proximitat, estimació i a partir del millor coneixement del producte. Com de costum, sumarem en l'edició d'avui dos nous negocis a la nostra família radiofònica, aquí, a IB3 Ràdio. Emblemàtics que són alhora flexibles i rectes, perquè, com diu la frase del filòsof xinès Lao Tse, sigues flexible i et mantindràs recte. Xavi, tu que també reuneixes aquestes dues característiques, ens pots presentar, si vols, els dos emblemàtics que coneixerem avui.
Hola, Toni. Dec ser més o manco flexible o recte, depenent amb qui me comparis. En tot cas, diré que el primer establiment del programa d'avui serà Forn Can Moranta de Consell.
I bé, el que me'l va més que res apoiar també va ser el poble, perquè nosaltres eres tancat. Tothom mos demanava, bueno, van sortir també per mèdit de comunicació i nosaltres pues, va ser tot un orgull perquè vàrem veure que realment nosaltres importàvem aquest negoci que estan perdent i va ser el pues, que mos va motivar.
Coneguda la història de Can Moranta, la segona part d'Emblemàtics mos acostarem al mercat de l'Olivar de Palma per conèixer la història de Pescados Marilén.
A mi personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava mo mare, no s'havia jubilat encara i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai. Jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa de vés les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... Me va fer molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia manvelleta i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
Nosaltres també aplaudim els nostres emblemàtics, que cada setmana mos aporten històries interessants i pedagògiques.
Brillant, flexible i recte, Xavi, com sempre. Emblemàtics, benvinguts, començam. Igual que un bon pa va precedit d'una bona massa mare, un bon reportatge va després d'un bon retrat. Aquest és el que ha preparat en Xavi Oliver sobre Can Moranta.
Hi ha forns que no tanquen mai del tot. Poden abaixar la persiana un temps, però continuen vius en la memòria dels clients, en les receptes i en els hàbits d'un poble. Són espais on el pa no és només aliment, sinó també rutina, confiança, identitat. Quan un forn torna a obrir, no és només un negoci que reprèn l'activitat, és una part de la vida quotidiana que recupera el seu lloc. A Mallorca, aquests establiments formen part d'una tradició que es transmet de generació en generació. I a Consell, aquesta història té nom propi, Forn Can Moranta. Every breath you take, every move you make. Els orígens d'aquest forn es remunten aproximadament a l'any 1909, quan Joan Company el va posar en marxa en una època marcada pel final de la Primera Guerra Mundial i per una societat que intentava recuperar una certa normalitat. A Mallorca, els forns eren essencials per al dia a dia i el pa marcava el ritme de les setmanes. Amb els anys, el negoci va passar a Catalina Company, padrina de Joan Torrents, que el va regentar durant dècades, fins al seu tancament l'any 2021 per manca de relleu. Però la història no acabava aquí. Després d'uns mesos tancat, el forn va tornar a obrir gràcies a la quarta generació de la família, amb Laura Planells, amb el suport del seu pare Mariano, que hi havia treballat durant 30 anys. Impulsades també per la fidelitat de la clientela, han decidit continuar amb el negoci mantenint les receptes de sempre i el tracte proper que sempre ha caracteritzat el forn. Avui, sota la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, elaboren pa mallorquí, llonguets, panades, coca-rois, coques i ensaïmades molt valorades. Un forn que demostra que, de vegades, continuar és també una manera de tornar a començar.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Laura Planells, amb l'ajuda de son pare, Mariano, és l'encarregada de dur endavant el forn Can Moranta, després d'un tancament provisional. Ells dos no només duen la botiga, sinó que també ens atenen per explicar a Emblemàtics la història del forn.
Això és una casa que va comprar en Joan Company, i va ser, perquè aquí el forn ho varen obrir com a negoci l'any 1909, però sí que ara se va comprar un parell d'any abans. I aquest forn, al principi, el va dur un germà de la repredina de Laura, que s'anomia Joan Company, també, com ell. I després, però no li va anar bé el negoci, ho va dur la germana, que és la repredina de Laura, que era la Catalina Company Arbós. I va ser la primera que el va dur, en aquest negoci, l'any 1909. I el nom de Can Moranta, que aquí que molta gent no sap per què és, era perquè la casa, quan la van comprar, se deia de Can Moranta. De bé, l'any 1986 vaig conèixer la meva dona, que ens van casar l'any 1988, i però antes, quan festejàvem això, pues, venia pel forn, i hi havia un tio, un germà de la meva dona, que m'explicava, un germà de sa mare, i m'explicava les coses del forn, i moltes coses les sé per mort d'aquest tio. I el que sé és que ho va dur primer sa mare, diguéssim, que era la Catalina Company Arbós, i ho va dur juntament amb l'home, que era un forner que va venir aquí a fer feina en el forn, i se va casar amb ell, i varen ser els primers que ho varen dur. I ho varen dur, pues, després va passar el negoci. Quan se varen jubilar, va passar el negoci a la seva filla, que era na Francisca Dols Company, i el va dur durant un 20 o 30 anys, i... però va, en aquell temps, sobretot al començament, aquí el que se passava bàsicament és que la gent feia el pa i l'espanada i tot ho feia a casa seva i la duen aquí a coure. I llavors, en els anys, varen passar a començar a fer pa. I també al principi feien reparto per les cares de pa, una furgoneta, i feien reparto per les cares. El que passa és que després van anar a un acord en l'altre fons de consell que se llevava el reparto, i després van passar dos mesos a vendre en el forn. I ja ho dic, al principi era més era coure lo bàsic, o sigui, tenien pa, empanades, pentura no, quatre encimades, coses molt, molt específiques al començament. Però quan vam anar començant a allargar els productes, i ara actualment, en aquest moment, pues, feim de tot, o sigui, de lo primer, i vos podeu imaginar, ho feim. O sigui, el que veia per qualcú m'ho diu, això ho faríeu, mos donen idees, i les feim. I ara pràcticament, pues, lo que feim és, pues, també feim un pot de reparto, i crec que la gent que ve aquí o que es me diuen és que en el gènere, pues, com que procuram que sigui calent i la gent se li agrada i són tot bé.
En Mariano i na Laura ens conten el primer record que tenen del forn familiar.
Jo al principi feia feina altres bandes, el que passa que era l'època de l'any 1990 o 1988, hi va haver una crisi i totes moltes empreses pues, anaven malament. I jo pues, vaig deixar la feina que feia i preferir-me aquí dins el forn. I vaig començar a fer pa, vaig començar a fer encimades, vaig començar a fer coques de patata i coques roig, una sèrie de coses. I també despatxava en el forn i bueno, vaig contribuir. I també vaig anar aprenguent coses i res, vaig contribuir a que tot funcionés, perquè m'agradava això.
Sí. Perquè quin mestre o mestres vas tenir o vas ser autodidacta, en el teu cas, Mariano?
No. En el fons s'aprèn sempre del que vol fer els altres. O sigui, el que vol fer els altres són els teus mestres. O sigui, no te donen explicacions. Però tu quan vols la feina, quan la fan, n'aprens del que vols.
Jo tinc el record de veure la meva padrina, la meva mare fent les coques de melicotó, i jo pues, també en componia. També en componia. A vegades també m'agradava, pues, si veia que despatxaven a la gent, pues, fer que jo també despatxava. Era com que jo el que veia, pues, també ho feia. O sigui, tinc records molt, molt guapos d'estar aquí de dins. I una cosa que li vaig demanar a la meva padrina va ser: a tu què t'agradaria, que jo dugués el forn o que estudiés? I m'ha dit les dues coses. Vull que estudis i vull que dugués el forn. I així ho he fet. Vaig estudiar empresa i no sabia si me ficaria aquí o no, perquè és difícil, però al final, pues mira, aquí estic i bueno, la meva padrina, pues mira, espero que estigui orgullosa ja on estigui.
Ben segur que sí. Per tant, també hi ha aquest component de responsabilitat familiar i, si em permets, Laura, potser també de romanticisme, no? De perdre una cosa que és molt vostra, molt de la vostra família.
Exacte, més que res ha estat el valor sentimental de la història de la meva família, perquè veure que el padrí de la meva padrina va comprar un negoci, que després ho va dur sa mare, que després la meva padrina, que després m'ho ha passat a nosaltres, això jo crec que no tothom ho té, i això pues, per lo que avui en dia mos estem esforçant, i la meva germana també.
Filla i pare, pare i filla, reflexionen ara en veu alta sobre els productes que s'elaboren diàriament a Can Moranta i també sobre el perfil de la clientela.
Nosaltres, evidentment, ara estem oferint bastanta varietat. Estem oferint sobretot lo tradicional i lo més també creatiu, perquè ara se du molt això. Lo que sí però pots trobar cada dia pues, són espanades de tot tipus. Bueno, nosaltres en fem 5 tipus, si no vaig malament. Tenim carn i pèsols, atún, pollo i sipi, que m'he incorporat, això ho trobarien sempre. Coca rois també, coca dolça, coca salada també. I sobretot pa, pa blanc, pa moreno i un poc més de varietat. Festius com és Nadal, Setmana Santa, pues aquí tenim nosaltres un nivell bastant alt de producció i de ventes. I bueno, jo crec que seria més que res Nadal, després també quan hi ha les vermades de vin i Salem, i bueno, pues sí, festius més que res també.
Aquí el veïnat, sobretot, mos deien, veure aquest portal tancat, diu, no per el mateix. O sigui que m'ho van ajudar, sobretot la Laura, que li deien també a ella, que si obriríem, i la Laura, pues, mos van agafar il·lusió, també ho tenien ja pensat, però mos van acabar de decidir, perquè mos van ajudar molt els veïnats, perquè mos enyoraven, enteneu? I això és el que mos va fer obrir una altra vegada. I també puc dir que el gènere que fèiem ara també mos ha incorporat clients que no venien. O sigui, això de que el gènere és bo, pues, un ho diu a l'altre, i anem incorporant bastanta clientela, però de fora vila, no de Consell. De Consell ja mos coneixen tots, però de fora vila anem incorporant bastanta de gent. Veig que la gent, pues, veig que mos aprecia, perquè aquí ningú me diu gènere no mos agrada, o no me diu aneu, o queixes. Hombre, aquí es ve la gent, jo m'agrada estar aquí davant que despatx perquè estigui en contacte amb el públic, i normalment, hombre, qualque queixa sempre hi ha de que està massa cuit, d'acord, de queixes, però la regla general és que em diuen que el gènere està molt bo, i això és el que m'ho dona satisfacció, perquè que te diguin que l'ha agradat tot, aquí no és un, són molts que m'ho diuen, i això pues, és el que m'ho dona més satisfacció de tot, veure que la gent m'ho salava, per això és molt important.
En Mariano i la seva filla ens parlen del relleu del negoci familiar i també valoren l'evolució d'aquest negoci amb el pas del temps.
Va ser la jubilació del tio, o sigui, de germà de la meva dona, que se va jubilar i volia tancar el forn. Però el forn estava en nom de la meva dona. O sigui, no era d'en Joan. Joan estava, diguéssim, com a usufructuari, però que el forn era de la meva dona. Per tant, en quedar en propietat de la meva dona, pues les filles, que va tornar a Laura, el van voler dur perquè van veure una font d'ingressos i només que li feia il·lusió que fer-lo.
Nosaltres ens vam decidir perquè era una decisió difícil perquè no sabíem si continuar. Nosaltres en principi no volíem agafar aquesta responsabilitat, però teníem que dir que també ja teníem aquí tota la maquinària, teníem tot sobrador, és un negoci familiar d'allà, nosaltres som la quarta generació, i la meva mare m'ho va explicar la història del forn, i per això, per estima, pues, vàrem voler continuar, intentar-ho, a veure que els temps ara són més difícils per empreses petites. Igual haguéssim necessitat un parell més d'ajudes, perquè hem de dir que nosaltres hem continuat un negoci, no ho hem fet des del principi, o sigui que hem tingut pues, bastanta força. I bé, el que ens va més que res apoiar també va ser el poble, perquè nosaltres érem tancat, tothom ens demanava, bueno, van sortir també per medi de comunicació, i nosaltres pues, va ser tot un orgull, perquè vam veure que realment nosaltres importàvem aquest negoci que s'estan perdent, i va ser pues, el que ens va motivar. El meu tio se va jubilar i justament veníem de la pandèmia, o sigui, veníem de la quarantena, veníem d'una època un poc complicada, i nosaltres aquí ja tenim també molt de treballadors. Ara nosaltres actualment, mon pare, la meva germana i jo, som 13 persones. I, claro, fer la producció, fer nosaltres la fabricació de productes, més després els despatxos, més després un reparto, pues això a lo millor ja m'ho venia un poc gran. Però després mon pare m'ho va ajudar, el meu tio també m'ho dona consells i tinc la meva germana que també m'ajuda i pues, no està tota sola, pues m'ho ha donat aquesta decisió. Jo tinc que dir que jo vaig estudiar 6 anys Administració d'Empreses i Administració i Finances. O sigui, jo també ja tenia un parell de coneixements. És vera que l'hora d'estar aquí és molt diferent. I jo, bueno, jo també feia feina aquí, feia cap de setmana de dependent i després també feia un poc de producció. O sigui que també tenia nocions. I un pic vaig començar aquí, pues, també me vaig fer un curs de reposteria. I bé, has tenir tantes nòmines, jo també he fet feina laboral a altres empreses, doncs pues ho he tingut més de per mà, també tinc la meva gestora, que m'ho du, o sigui que hasta pues, m'he deixat guiar i he anat sobre la marxa, i bé, fins ara, de moment, bé, esperen que continuï així. El que més m'ha sorprès ha estat l'organització, perquè nosaltres aquí tenim personal de matí, personal sobre baixa, inclús el vespre, i ja està la pues, meva capacitat d'adaptació, que això no m'ho esperava jo, perquè ara un se posa en alt, ara un se'n va, ara hi ha hagut molt de canvis, molt poc temps, i sempre ho hem afrontat molt bé i sempre hem tingut personal adequat, qualificat, i això ha estat el que m'ha sorprès i el que m'està sorprenent avui en dia també, perquè és molt difícil trobar gent amb les característiques que necessitem, que no són fàcils.
Sobretot pels horaris o per quina qüestió?
Per els horaris. Trobar personal al vespre, nosaltres aquí tenim... bé, són turnos diferents, però nosaltres aquí tenim tot el vespre gent fent feina i això ha estat pues, lo més complicat perquè, claro, la gent no se vol formar d'aquesta manera.
El tema de fer feina al vespre no és, és difícil trobar personal. És de dur... O sigui, nosaltres el que cerquem, però és molt difícil això, és cercar forners professionals. I això, doncs, pues, tenim un problema molt gros perquè n'hi ha molt pocs. N'hi ha, però molt pocs. I estan molt cercats, perquè hi ha molt de fons que en cerquen i difícil. I si les has d'ensenyar, és pràcticament quasi impossible, perquè ja ho dic, s'ajunta la feina, que no és difícil, però fer feina a vespres i més si afegeixes dissabtes i diumenges, pues, és molt complicat, però no impossible. Tenim problemes amb aquest tema.
Ara mateix, les xarxes és un medi bastant important perquè es que mou molta de gent. El que passa és que nosaltres, bueno, no estem molt ficats en aquest tema, no tenim web, només tenim Instagram, també el TikTok viralitza molt, però no en tenim, m'hauria de fer i involucrar-me amb això un poc més, però la nostra principal propaganda és la gent. El boca a boca i bueno, també ara també influeix molt les ressenyes que te posen a Google, que això o te pot ajudar molt o te pot baixar molt, o sigui, això també és un factor important. Però nosaltres el que sempre ens ha caracteritzat més ha estat les opinions de les persones.
Sí. O sigui, que això que comentava, no? Que el boca a boca és el més transcendent, el més important... I la...
més que tot l'altre. Sí, eh? O sigui, que la gent animi a venir aquí, això és el més important de tot, perquè venen aquí, gènere el troben bo, és calent, els agrada, ho diuen un altre, molt m'ha divengut aquí perquè m'han aconsellat que vingués aquí, i el boca a boca pues, és la principal propaganda que ens puguin fer.
El meu dia professional he de dir que el primer, com a molt esclau, tenia que estar en tot, organitzar tot, era un matxaque de 24 hores mental important. És vera que ara que ja fa 4 anys que duim el negoci, pues ho do molt millor. Antes m'aixecava més pre per cobrir el forn a les 6 i mitja, ara hem posat una lota que ho fa ella i jo pues, venc aquí un poc més tard. Sempre són les 8 i les 9 i després ja potser te quedes aquí tot el dia. També. És vera que descansar, el que se diu descansar, no descansa. Jo crec que ja des que he obert el forn el matxaque de 24 hores el tens, no? Però, bueno, ho du bé, es estima i ho fas amb gratitud.
Què suposa per a Can Moranta haver rebut en el seu dia el segell emblemàtic?
El distingir emblemàtic, pues, això m'ha donat bastanta força, perquè la gent, molt igualment com aquí tenim un lletreu que porta millor pa, Moreno, a Mallorca, d'un any que varen guanyar el premi, tot això pues, també mos ajuda. Ens ajuda molt, perquè, clar, veure aquests nons, pues, això vol dir que el fons pues, s'ho ha guanyat. I a part d'això, el que dic, és boca a boca el principal de tot. I si juntant les dues coses, pues més.
El sentiu emblemàtic per jo, el més important és la tradició, una cosa nostra, una cosa que quan diu mon pare, pues, que mos han guanyat a través de molts anys de força i de molta feina. Això no tothom ho pot dir i per nosaltres és tot un orgull poder dir que tenim un comerç emblemàtic perquè mos ho han guanyat.
A pesar de ser emblemàtics, duen davant un petit establiment comercial. No és feina gens senzilla.
Jo crec que ara mateix les persones... Bueno, els negocis més afectats són els d'autònoms i els de petites empreses. Jo he de dir que he començat com a autònoma i ha estat bastant desil·lusionant, perquè comences amb una il·lusió i després veus que comences a tributar tant i comences a pagar tant i tenint tanta gent i sempre posen normes noves, cursos nous, inspeccions de sanitat, coses que són importants però coses que tampoc no són tan rellevants i t'acerquen tant que te desmotiva molt. I jo personalment he decidit ara passar-me a Societat Limitada i tributar d'una altra manera perquè és vera que siguent autònoma m'ofegava molt, moltíssim.
Del tema del forn, pues, més o menys mos va tot bé. El problema que tenim en ser autònomos són els gastos que hi ha, que el Laura ho explicarà, que mos superen bastant perquè no és com un temps, quan tu s'aprendien tot això, el que guanyaven era seu. Però ara no, ara tenim una sèrie de gastos molt grossos que el que mos fa mal, diguéssim. Però el que és la producció, pues això mos va bé.
Sí, com sigui, a pesar d'haver de matinar força, el bon ambient regna a l'obrador de Can 40. I parlam amb n'Ibai, na Paquita, en Pedro i na Romina.
Ara duré un parell de mesos, més o manco.
I explica'ns un poc en què consisteix el teu dia a dia aquí.
I el meu dia a dia consisteix en ajudar els meus companys i companyes, ajudar-los i millorar la seva vida. Emocionalment.
Que bo, interessant, això.
I res més.
Molt bé, però veig que tens bones mans, eh? Ara
sí.
Estàs preparant? Això són?
Cocorrolls.
Quina habilitat que té, Laura. Això li heu ensenyat vosaltres o ho ha après ell directament? O com ha estat, això?
Bueno, ell ho ha après poc a poc, però ha après molt ràpid, la veritat. I bé, en l'Ibai està estudiant CESO, el que passa que van venir de, bueno, educadors i això, que duen aquest tema de que a lo millor no li va molt bé estar ja a la classe i bueno, que necessita, pues, a lo millor fer feina i això, i molt van xerrar nosaltres almenys si podia venir, i aquí està des de fa ja 2 mesos o un poc més, i la veritat que s'ha desenvolupat molt bé. Jo crec que li agrada més estar aquí que estar a classe escoltant les teories.
És així, Ibai?
Sí, sí, aquí el meu pare és millor, m'he fet amics, claro, aquí m'han ensenyat molt més que a classe.
Caram, que bo, això és tot un mestratge el que tens aquí. Perquè aquí, tu et veus en el futur treballant a Can 40 d'aquí uns anys?
Sí, jo me veig. He après un munter aquí.
És un mes, i mai té peresa de fer res, sempre està dispost a ajudar. Jo, superbé, la veritat. Estic molt contenta.
I tu a Can 40 des de quan hi fas feina?
Fa un mes. Ara, just fa un mes, vaig venir d'un altre lloc, però aquí estic a producció. M'estan ajudant a refinar molt més a fer les coses i la veritat que una passada. Me traten molt bé tots, tots me donen la seva experiència, sobretot en Mariano, i m'ajuden a acabar de perfilar tot el que ja sabia, però molt millor.
Caram, o sigui que t'hi veus molt de temps si es
jo
pot.
Jo espero jubilar, aquí. Jo sí.
Quina meravella, carai. Això, Mariano, això és una meravella, tenir la també, gent tan contenta.
També amb els empleats així nou, el que han de fer és animar-los i ajudar-los, perquè, clar, aquí la feina no s'aprèn, i tota sala no s'aprèn. I de vegades tenen dubtes, i si estàs de vora ells i t'ajudes, pues, fabulós, perquè van aprenent i ella va estar contenta, perquè va començar aquí en el tema del fons, que no sabia res, i ara, pues, ja la pot deixar tota sala, no és vera? Se la pot deixar tota sola, ja ho sap fer tot.
Bueno, yo vengo del tío de Laura, que me contrató, ya llevo 4 más 4, 8 años llevo aquí.
¿Y qué tal la experiencia hasta la fecha?
Sí, hacia mí, hacia mi persona, he aprendido mucho. Cada día aprendemos una cosa más en la panadería, productos tradicionales aquí en Mallorquines, y la gente está contenta con nuestro trabajo.
Esto es importante, sin duda.
Sí, llevamos las recetas antiguas, llevamos el control de todo y la verdad que todos los productos son muy buenos aquí.
Seguro que sí. Aparte de producirlos, también los debes comer de vez en cuando.
Tenemos que probar, tenemos que probar. Yo vine con 80 kilos, ahora estoy 110.
O sigui, si algú vol engreixar de menjar bé, que passi per Can Moranta a fer feira, eh? Sí. Perquè tu producto favorito de la casa, ¿cuál sería?
Hay varios, la verdad que hay varios, pero la coca de melocotón, que luego se transforma en albaricoque en verano, porque le ponemos el albaricoque, la fruta natural, es lo mejor, la coca esta de albaricoque. Luego vienen las empanadas, que también son muy tradicionales aquí y son muy buenos, todos los productos son buenos.
O sea que hay que probarlos todos.
Sí, traigan dinero nada más. De precio también está económico. Les digo que en otros sitios que son un poco turísticos, la verdad, una empanada te vale 4 euros. Aquí, no sé, 2,80, 2,90, creo. Y con una empanada, yo prefiero comerme una empanada y no un bocadillo. Un bocadillo te lo venden en un bar por 4 euros.
Más barato y mejor calidad.
Sí, y sano.
Y sano, claro.
Y calidad de carne, calidad de pollo.
¿Los madrugones qué tal se llevan?
Eso sí, la verdad que tenemos compañeros también que trabajan de noche, ellos lo llevan un poquito más. Yo estoy por el día, pero sí, a las 5 ya tengo que estar despierto para venir a trabajar.
Casi 2 años, un año y medio, algo así, sí.
¿Y cómo va l'experiència? ¿Estás a gust? ¿Te trobes bé?
Bé, molt bé. Estic molt agraïda amb la Laura, que m'ha donat la confiança de venir aquí i poder aprendre.
I què és el lloc més rellevant que has après fins ara, per exemple?
Bueno, faig cocarroi, faig empanades, faig coques de melicotó, faig les bases per estrampó, pizza pros, tot això.
I també tens la clientela, veig.
Sí, sí, sí. Estic també molt contenta, la gent molt, molt simpàtica.
Per acabar, na Laura en relata una anècdota tan antiga com significativa.
He de dir que hi ha una anècdota que m'ha cridat molt l'atenció, que me la va contar ma mare. Ma mare me va dir que ella tenia 14 anys i ella despatxava, en aquell temps les coses eren molt diferents. Ella tenia 14 anys i era una nit de Nadal. Era una nit de Nadal i ella despatxava i, bueno, hi havia aquí una llentada, teníem que enfornar, en aquell temps se duia molt les ensaïmades, i teníem que enfornar les ensaïmades. I justament la mare de la meva padrina, o sigui, la padrina de ma mare, se va posar malalta, no sé què li va passar, però que se van tenir que endur corrents a l'hospital. I se va quedar ma mare tota sola amb el seu tio, o sigui, amb el germà de la meva padrina. I van tenir que anar corrents a cercar llenya per posar al forn les ensaïmades. Ja tovaven massa. I una curiositat que a ma mare li emocionava molt, diu, tothom va esperar. No li va importar a la gent tenir que esperar hores. Nosaltres, en aquell temps, córrer a cercar llenya, ma mare tota sola, davant el forn tan petita, i al final tot va sortir i la gent va esperar i això és que t'emociona, perquè avui en dia no hi ha aquesta... O sigui, hi ha moltes comoditats. Ara el forn pot anar llenya, pot anar amb foc, i ho valores d'una altra manera quan te compten això. Va ser, pues mira, emocionant.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversió.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Per encetar la segona part del programa, escoltam ara el retrat que sobre Pescados Marilén ha elaborat, qui si no, en Xavi Oliver.
Hi ha oficis que comencen abans que surti el sol. La pesca n'és un. I darrere cada parada de peix hi ha aquesta mateixa rutina. Matinades, la mà, l'esforç i una cadena que acaba al mercat, davant del client. Les peixateries són espais on el producte parla per si mateix, però també on es construeix una relació de confiança amb els anys. El peix fresc, el tracte directe i el coneixement del producte són la base d'un ofici que ha passat de generació en generació. Al mercat de l'oliva de Palma, aquesta història continua viva a Pescados Mariler. L'origen d'aquest negoci es remunta als anys 40, en plena postguerra, quan moltes famílies depenien directament del que donava la mà. Eren anys complicats a Espanya, marcats per l'escassetat i una economia molt limitada, però també per la necessitat de mantenir actius els oficis essencials. A Europa, el continent es recuperava després de la Segona Guerra Mundial, mentre que a Mallorca, la pesca i els mercats continuaven sent fonamentals per a l'alimentació. En aquell context, Jaume Mengual es dedicava a la pesca, mentre que la seva dona, Antònia, s'encarregava de vendre el peix. D'aquesta manera, iniciaven una activitat que esdevendria familiar. Amb el temps, el negoci va passar a altres membres de la família, com Sebastià Taverner i Margarita, que varen consolidar la presència al mercat de l'oliva amb l'adquisició de la paradeta. La seva filla, Maria Eleonor, va continuar amb el relleu, aportava canvis i modernitzava els sistemes de venda, sempre, això sí, mantenint el vincle directe amb la llotja i amb el producte fresc. Avui és José Martín Amengual, quarta generació, qui està al capdavant de Pescados Marilén. Manté la parada al mercat i ha incorporat també la venda en línia. D'aquesta manera adapta el negoci als nous temps sense perdre l'essència. Un exemple de com la tradició i la innovació poden navegar juntes, com ho han fet sempre, seguint el ritme de la mà.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
La família Mengual es dedica des de fa 4 generacions a la venda de peix fresc i congelat. Des de fa temps és José Martín qui està al capdavant del negoci després de rellevar la seva mare, Maria Eleonor Amengual.
Els meus predins ja eren pescadors i la meva abuela, antes de que se fundés el mercat de l'oliva, pues, ja venia el peix, antigament se venia a la plaça Major, i tenien una petita paradeta allà, i un pic se va fundar el mercat, pues, ja venguérem aquí a l'oliva. I des temps fins ara, pues, aquí fent arrels.
Hi havia molt de comerços d'aquí, que bé, del mercat de l'olivar, que sí que abans comerciaven a la plaça Major, és així?
Sí, també hi ha un altre companyero que enguany també li han donat el distintiu. Nosaltres ja fa el segon any que ja som emblemàtics i bueno, hi ha més gent que... Gràcies a Déu, pues, ha pogut seguir aquest relleu. En Jaume era un dels meus avantpassats, que era el pescador, i en Antoni era la dona, que era la que venia el peix.
I sap com se repartien fent això? Ell duia el peix, ell el venia, eren matrimoni?
Sí, exacte. Després se van posar el que són els meus abuelos, en Sebastià i en Margalida, pues, ella seguia en el mateix rol. El meu predí era el que sortia a pescar i la meva abuela, pues, duia aquí el peix, i després s'incorporava a la pròxima generació, que ja era mo mare. Ja aquí mon pare sí que apenas no va intervenir. Mo mare va ser la que va dur el relleu, i jo tenia clar que jo no volia quedar aquí. Jo me vaig cercar la vida de fora, vaig aprovar lo de vigilant de seguretat i estava opositant per la Policia Nacional. I a mitja oposició el cap me va fer clic i dir, i si no, després som de dins i no m'agrada, perquè la llibertat que me dona el negoci es poden seguir en sor relleu. No sé, va ser un canvi molt, molt radical i jo ho dic sempre, venir jo a plaça era quan venia, quan t'havia mo mare, que venia a cercar, tot ves per anar a cercar xutxeries, doncs, a lo mateix, jo no venc a fer feina, jo venc a passar de matí, a passar-me bé, no me'n dono compte, ja han fet tot el de matí, ja m'ho anem a que nostre, per la qual, per jo no es venia a fer feina. Ha canviat moltíssim. Antigament, sabent de sa feia, a primeríssima hora, pràcticament a les 10 se podia dir que tot el pescau estava vendido, i ara és tot el contrari. Ara se fa la venda supertard, comença a partir de les 10 i fins a les 3, que diríem que les 2 és el pico més fort de gent, i antes no se feien a tos peix. Antes te'l donaven dins un paper de diari i ja t'arreglaràs. Ara no, ara és impensable ficar el peix dins una bossa sense fer l'onat. Nosaltres el que fèiem és li llevant les espines, l'amassàvem en el buit, fèiem hamburgueses, o sigui, coses impensables que antes no s'haguessin fet mai.
Clar, i el peix també, antigament, provenia directament del que pescava sa família. És a dir, és l'únic peix que agafava el teu... Bé, esteu han passat en Jaume Mangual, el que agafava ell, era el que se venia aquí. Com funcionava aquest procés?
Pues ells tenien sa barca, sortien a l'auba, recoien el que són els ormejos i directament pues, ja venien cap aquí. No hi havia d'altre. Veies el peix a damunt la pedra, que estava viu encara, se remenava. Jo és un record que a mo mare ja li apassionava fer feina en la llampuga, jo igual, supos que me va transmetre aquesta bona vibració i per jo fer feina en llampuga és pensar en mo mare i estar allà. La tenc tot el temps present, sobretot la tenc tot l'any present, però especialment durant la temporada de la llampuga.
En José ens continua abocant records de l'establiment familiar.
Jo tinc 35 anys, com que som ja ben de generació, per la qual antes de néixer ja venia per aquí i jo venia a jugar. Sí que antes era molt més... A mi me feia com a poreta, també m'agradava molt passejar-me per les galeries i fer desastres com a infant i ha canviat moltíssim. Ara després tots som més igualats, tots en lluny són un poc més homogenis. Antes era molt diferent. Ara és molt més modern, sí que se podria invertir un poc més, però l'evolució se nota.
Clar, després passatges per aquí veus molt de lloc de sushi, de caviar, fins i tot.
Sí, això va haver un moment que va animar en el mercat, perquè el mercat se n'anava a pique, i gràcies, han de donar les gràcies a aquest tipus de comerços, perquè mos han donat un poquet de vida. Però també mos hem de pensar fins a quin punt. Ara ja hem arribat al punt que estem una mica saturats, perquè ja el comerç està canviant i la gent el que cerca ja és el menjar ja preparat i es venia a fer la degustació i ja no ha de cuinar a casa seva. És un poquet controvèrsia. Jo quan anava a l'institut, a ma mare l'havien d'operar i va ser quan van fer una petita reforma al mercat i jo, pues, acadèmicament no m'agrada estudiar i jo li vaig dir, bueno, pues jo me posaré al front en el negoci. Jo vaig estar una temporada sense deixar d'anar a escola donant una mà en el que podia i després vaig intentar desvincular-me, que va ser quan vaig estudiar per el vigilant i vaig veure que no era el que jo volia. I més o menys en el 2007 o 2008 va ser... No, per 2017 va ser quan ja me vaig posar aquí jo al frente.
Quant d'any tenies?
Pues uns 28 anys, més o menys.
En José no està sol a la botiga, a més de la clientela, i té l'acompanyament de na Mònica i na Joana, totes dues treballadores de la casa.
Ahora estoy haciendo filete para ponerlo... Cada día tenemos paquetes envasados al vacío para la gente que tiene prisa, pues se lo lleve al momento y no tenga que esperar. Y estoy haciendo fileteando.
¿Y la gente que viene al mercado aquí ya es gente de confianza?
Sí, es gente diaria, clientes habituales, como dicen. Sí.
¿Y usted despacha cada día aquí?
Cada día, de martes a sábado.
Si mi tasca es ayudar tanto a José como a Mónica... i el gènere, i vaig a repartir també, que repartim a domicili.
Ah.
Crec jo normalment d'anar a repartir.
I a domicili quin tipus de clients són, és de domicili? De tot,
sí.
Gent de Palma...
Gent de Palma, no, també en tenim de Manacor, en tenim de per Marratxí, Palma, però bueno, sí.
Sigui qui sigui qui atén la clientela, el producte sempre serà el de la màxima qualitat.
Nosaltres comprem a Op Mallorca Mar, o sigui, a la llonja de Palma, i ja ma mare va donar la passa endavant i varen fer de proveïdors i vàrem anar ja directament a la península a comprar nosaltres els peix, i nosaltres importàvem els peix des de Barcelona, València i des del nord d'Espanya.
I tu quina hora t'aixeques cada matí?
Normalment, entre les 3 i mitja, és que tenc dos horaris, de les 3 i mitja o les 6 del matí.
I depèn del dia.
Depèn del dia, exacte.
I tu te'n vas a llotja, allà selecciones el peix i el dus cap a pescar els mariners.
Exacte. Tenim un mando i va per subhasta, surt un preu inicial i va baixant. I si hi ha diferents interessats, doncs el preu pot empatar o arribar a multiplicar-se el preu de sortida. És qui pilla més fort, doncs és qui s'endús peix. Sobretot, cerca producte local. El problema és que el producte local no dona abasto per tota la illa, per la qual han de tirar de peix de fora i gràcies a les piscifactories pues, estem salvats per aquell que diu, com aquell que diu, perquè calidad preu pues, és un producte que està molt bé i la dorada, lubina, salmón i merluza són el pack estrella que això no falta en cada pedido. Això és el que seria la nostra paradeta, que són aquests 5 metres, que ja va començar els meus predins, i aquesta és la que han convertit en parada de congelats. Tenim aquí la nostra vitrina d'exposició i una petita parada de peix on hi posam tot el que són els filets envasats que ja la gent pot agafar el paquetet i se'n va directament, ja no ha d'esperar. I després, aquí darrere, just a la cantonada...
Puc passar?
Sí, sí, passa, per favor.
Hola.
Hola.
Tenim la parada dels peix fresc, que és aquí on s'elabora tota la feina, allà on se'ls posa el peix, a damunt del gel, i allà on se fa tot el preparat de pedidos, se despatxen els clients o se posen els paquets aquí darrere.
I quin gènere teniu avui?
Doncs pues mira, avui de la llonja hem duit un poc de mussola, ratjada, gatons, bocron, cavalla que mor bé de la banda del nord, dorada, lubina, huevas de merluza, fetge de rap, cap de rap i cua de rap, intentant dur un poquet de tot.
Fèiem al·lusió a la clientela. Volem saber ara moltes més coses. Com és que compra ha evolucionat?
Ha canviat moltíssim. Antes, quan feies un client, se podia dir que era quasi per tota la vida, i ara fer un client és molt mal de fer, però és molt fàcil perdre un client. Per qualsevol cosa, dius, jolines, és que aquesta persona fa estona que no ve, que ha passat, que ha fet de dolent, i potser no has fet res, simplement que ha canviat la seva necessitat del producte que tu dus, ja no és el que ell necessita. I nosaltres també intentem pues, anar variant un poquet per evitar que passi això. Malauradament, fa un anyet que se va morir, un anyet o dos, la nostra tia Pepita, que li deien que ja era clienta de la meva predina, va seguir mo mare i inclús va seguint jo. Venen els seus fills i te toca l'ànima quan dius aquesta persona ja fa estona que no ve, diu que li haurà passat... Sí...
Ostres, i... Clar, és que feia millor a la fi que acabes tenint una bona relació, fins i tot d'amistat.
Sí, exacte, és que no... Vendre en saben tots, però crear aquest vincle en el seu client... te conten els seus problemes, tu els hi contes els teus, o sigui, és algo més que això un centre comercial no te'l pot donar mai, perquè ells van per temps i per metes. Nosaltres no, nosaltres anem a conviure amb el seu client.
En José valora per al programa com va afrontar el relleu al capdavant del negoci. Voldria ell que la seva filla el dia de demà el succeís?
La meva experiència m'ha ensenyat molt, perquè jo antes era una persona molt introvertida, me feia vergonya. De fet, jo no xerrava en públic, me feia cosa i m'ha ensenyat pues, a tractar la gent, a tractar els clients. Vulguis que no, t'ensenya també a... un pic que ja estàs a la posició de jefe o d'encarregat, t'ensenya a calcular els temps i tot això perquè tot surti en el moment que tu necessites que surti a la feina. Després, vulguis que no, també matemàtiques pues, t'ajuden a lo largo de la vida. Sempre me quedarà l'espineta de i si hagués seguit en lo de la Policia Nacional, però en penedir-me com a tal, no, perquè a dia d'avui... Hi ha hagut temporades que van millor o vas pitjor. A dia d'avui, en la plantilla que tenim, estem molt consolidats, la feina està sortint molt bé i aunque ho hem passat malament, tampoc me n'he empenedit de passar-ho malament. Era una època que s'havia de passar i ja està. Jo ni la forçaré, ni l'obligaré, ni tampoc li posaré traves. Si ella se decideix a seguir endavant, doncs jo supos que com a mare, orgullós de poder-li ensenyar tot el que sé i recomanar-la i que segueixi un bon camí. Però que si me diu no, jo vull seguir estudiant, pues adelante. Jo, per exemple, la meva dona és el mestre, que me diu, no, jo vull ser com sa mamà i vull ser mestre, pues adelante també.
Com valora en José l'evolució de la peixateria?
Sobretot en sa tema de el producte que se ven, el tracte que se dona al client, sa manipulació que nosaltres li donem en el peix i sobretot sa digitalització que mos ha ajudat moltíssim a tant en tema de facturació, control d'estocatges i tot això.
I com s'adapta un negoci tradicional en els nous temps?
Pues fem molta feina el que te dic, sobretot en la digitalització d'això i sobretot fem molta feina.
I com se digitalitza, vull dir, un pescador marilent? És a dir, que vos ajuda en tema de facturar, en tal vegada feis enviaments, o tenim pàgina web...
Exacte, tenim una pàgina web, tenim un community manager que s'encarrega de les xarxes, perquè no podem estar en tot. Després, el tema de registrar les elaboracions i tal, doncs mos facilita moltíssim el tema de lo que és la part administrativa. Després també feim reparts a domicili, són col·laboradors amb una pàgina web que mos proporcionen els clients i nosaltres entregam a domicili i després nosaltres, per la nostra part, a través del canal de WhatsApp, pues feim, els clients mos pot contactar i feim nosaltres el propi envio del peix que ell vol. Per jo és una honra, molta feina, però, com t'he dit, jo veig que passar el temps i no és una feina obligació, o sea, no sé si m'expliques, la faig molt a gust, no me sento obligat, això de que dius, és que m'he d'aixecar i no vull anar a fer feina, és una honra.
Quants empleats teniu?
Ara mateix, en plantilla, som 3, hem arribat a ser 5, però hem baixat, mos han llevat una sèrie de clients que bueno, feien una facturació molt important, però després, traient comptes, pues, em vi que no era necessari aquest tipus de clients. Se va més directament aquí. S'enviós un extra, un afegit, i, bueno, la gent que fa feina així, que no pot venir perquè nosaltres només som els de matins, claro, la gent també fa feina de matí, li és impossible, pues, de bon dematí, a l'hora anterior, me manda un WhatsApp, escolta, José, demà o avui, què és el que tens, què me recomanes? Nosaltres li passam un llistat de preus, si puc, li pas també qualque vídeo de separat quan està muntada o qualque foto, els interessa i automàticament pues, ja se processa el que se comana i que tenim unes hores de repart i s'envia.
Clar, jo m'agradaria que facis aquí bé una crida, perquè per si la gent te vol seguir a Instagram, com ho pot fer?
Pues mira, tan fàcil com entrar a Instagram, Pescados Marilén, i ja està. O sea, és així de fàcil. Després mos podeu trobar en el Facebook o sa mateixa pàgina web.
I tenir quants de seguidors tens?
Pues mira, ara més o manco tenim 10,2K.
Beníssim, és així mateix, com community manager que teniu fa feina.
Sí, sí. Fa poc van fer un sorteig perquè vàrem arribar als 10.000 seguidors i res, van sortejar un val de 30 euros, si no recordo malament.
I clar, per exemple, pel que fa a la llampuga, és difícil competir en grans superfícies?
Sobretot en preu, perquè la gent se mira molt el preu, però no se mira la feina i la dedicació que nosaltres li podem donar. Perquè no és el mateix ficar la llampuga, llevar la butza i ja està, i tenir-la un preu, que haver-li de llevar l'espina, llevar les espines en pinça, llevar-li la pell, envasar-te'n en el buit, tota aquesta mà d'obra, de qualque manera, s'ha de veure reflexada en el preu.
I dia 31 de desembre, o per Nadal, és quan hi ha més tragí per aquí, més trull?
Muerte súbita. Aquí sí que no hi ha temps per res. Anem a tope, intentant, mal que sigui així, donar el millor servei al client i no el deixant de banda. Sí que jo reconec que se poden produir fallos, però també molt d'aquests fallos s'ha d'entendre que no venen de part nostra, sinó de part del proveïdor que tenim a darrere, que molt manda el gènere, que nosaltres no veiem aquest gènere. per la qual anem superalerta i si qualque producte no veiem que no el poden servir, pues, hem d'avisar als clients, escolta, pues, mos ha passat això, mos sap greu, però hem de trobar una alternativa o una solució. I el client ho entén i arribem en aquest punt de trobar alternativa. És complicat, però, claro, hi ha d'haver algo que s'agasquiga. No podem viure sempre dels supermercats que mos duen el peix envasat en bandejitas. Supos que Ventura no tindrà cabuda a tant de mercat, però no s'extingirà com a tal.
Clar, però creus que les noves generacions continuaran valorant el producte fresc, el producte de proximitat, es poden anar a un lloc i xerrar amb tu, per exemple?
Valorar-ho no ho sé, però com que no li quedarà alternativa de que s'hauran cansat de les típiques safates, jo crec que sí que, si no és tema de valorar, serà de necessitat.
Com va aconseguir Pescados Marilén el segell emblemàtic? I què va suposar el rebre'l?
Vaig començar a fer tot el tràmit per això d'emblemàtics i va ser com una... Bueno, provarem, no crec que puguem arribar fins aquí, però en el final cercant amb ma mare, després amb qualque tia també que mos va ajudar, van al supermercat de l'Olivar inclús, van cercar documents i tal, i dius, Polinès, sí que hem arribat en fora.
I quan el van rebre, quan van anar allà in situ i van donar la placa i totes aquestes històries, com va ser aquell dia? Vas emocionant?
Pues hi vaig anar amb ma mare, mi diu, no, el premi el recoeixes tu. Li dic, vale, però jo vull que tu venguis, perquè tu formes part d'això. I sobretot, vaig ser papà, per la qual també vaig anar amb la meva filla. Serà el pròxim relleu? No ho sé. Això sí que no ho sé. Ara és molt petitona. No, jo no la forçaré ni que sí ni que no, però que ella decides qui.
Finalment, en José ens aporta una anècdota viscuda, és clar, a Pescados Marilén.
A mi personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava, ma mare no s'havia jubilat encara, i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai. Jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa de les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... Me va fer molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia amb ballet i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. I Vetres Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Així acabam el programa d'avui, l'edició número 90 d'Emblemàtics. Un plaer i un gust haver pogut conèixer les històries de Can Moranta, de Consell i de Pescados Marilén, de Palma. I doble plaer i doble gust, si, com és el cas, ho hem fet amb la vostra companyia. Gràcies, per tant, per ser-hi una setmana més. I gràcies també a tot l'equip que fa feina de manera flexible i recta per tal que pugueu escoltar Emblemàtics una edició rere l'altra. Ens referim a la feina de Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, a Toni Cardell, Joan Jiménez i Facundo Tenaglia al control de so, a Joan Trias a l'assessoria musical, a Poloni Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i concretament del servei a la carta. Vos deixam finalment amb la cançó titulada Pescador, pescador, de Bonet de Sant Pere. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Cuando la mar con rayos del sol se dora retorna la barquita del pescador. y en la tranquila playa la pescadora. Para endulzar su pena, canta su amor. Pregúntale a la luna y a los lucederos si cuando tú te alejas me ven llorar y te dirán, bien mío, lo que te quiero y que por ti no ceso de suspirar. Pescador, pescador, ven junto a mí, es la vida un Edén cerca de ti. Pescador, pescador, tengo celos del mar que me roba tu amor y me causa penar. Pescador, pescador, ven junto a mí que jamás te querrán. Que jamás te querrás como te quiero a ti. Pescador, pescador, ven junto a mí, que jamás te querrán, que jamás te querrán, como te quiero a ti, pescador, pescador, como te quiero a ti.
Come.